Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El risc de rebrot del coronavirus continua creixent a Catalunya. Ja supera el doble del que es considera com un nivell alt. Tot plegat, mentre la Unió Europea demana a països com Espanya que activin accions immediates perquè mesures com la distància i les mascaretes no són prou efectives o no s'han aplicat bé.
L'avenç de la pandèmia aquests primers dies, en aquest inici de tardor a Catalunya, és exponencial i, segons l'últim balanç, ja s'ha tornat a trencar la barrera d'una persona amb capacitat d'infectar-ne una altra. Una velocitat de contagi desigual en funció del territori, però que obliga a un degoteig de restriccions que es van revisant cada 15 dies. El Centre Europeu de Prevenció de Malalties alerta del risc de tornar a una situació com la de la primavera si no s'augmenten les proves diagnòstiques i els rastrejos.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa i quan són les 8 en punt del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
La Cerdanya continua pendent de l'impacte d'aquest pont de la Mercè, tenint en compte que la seva velocitat de contagi dobla la mitjana catalana. Puigcerdà planteja Salut incrementar els testos massius entre els col·lectius més amb més incidència.
Manlleu estrena els testos massius en una escola en la primera implantació a Catalunya d'aquest sistema de detecció. En un dia s'han sumat arreu del territori un centenar més de grups estables confinats. Una escola bressol d'Almenar, al Segrià, eleva a 3 els centres totalment tancats per la pandèmia.
El 15% dels casos més greus de la Covid s'expliquen per deficiències en el sistema immunitari, ja sigui per raons genètiques o per anticossos que debiliten les defenses. Així es desprèn de dos estudis internacionals amb participació de centres catalans publicats a la revista Science. El descobriment facilitarà l'adaptació dels tractaments per a aquests pacients.
I en esports, Luis Suárez s'acomiada entre llàgrimes del barcelonisme després de fitxar per l'Atlètic de Madrid. El davanter, acompanyat de la família i bona part del vestidor, no va entrar en polèmiques per com s'ha produït la seva sortida. I ara anem amb la previsió del temps. Arriba fred i vent. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Oriol Rodríguez, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, de fet, avui s'espera una jornada que vindrà marcada per aquest descens de la temperatura que es notarà especialment de cara al final del dia. A més, amb precipitacions a la zona del Pirineu, sobretot a l'extrem nord de la Serralada, amb neu. Una cota de neu que baixarà fins als 1.600 metres al migdia i als 1.400 de cara al final de la jornada. A més, també hi haurà alguns ruixats dispersos en d'altres indrets de la meitat nord, com per exemple està passant ara mateix cap a la zona de l'Alt Empordà. Amb tot, el vent del component nord i oest bufarà fort o molt fort, amb cops que poden arribar a superar els 100 km per hora. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I tanquem portada fixant-nos en la situació a les carreteres i autopistes del país ara mateix, a les 8 en punt. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs en un matí sense les retencions habituals, molt més tranquil. Ara mateix estem pendents de dues incidències, cues a la C58 des de pràcticament la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià del Besòs, amb un cara i encara hi ha un camió variat que talla un carril en direcció Terrassa i que provoca aquestes llargues cues, com dèiem. Ara mateix tots els vehicles que no siguin camions poden circular pel carril Busbau i també hi ha un vehicle variat a la C55 a Castellbell i al Vilar que provoca aturades en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Notícies en xarxa, l'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Continua pujant el risc de rebrot del coronavirus a Catalunya. S'ha enfilat 12 punts en un dia i ja supera els 200, és a dir que es troba al doble del límit considerat com a risc alt.
I la velocitat de contagi també continua o segueix un comportament similar d'ascens i ara mateix 100 persones tenen la capacitat per infectar-ne 121. En les últimes hores s'han registrat 913 positius nous, deixant la xifra total en 133.240. Les funeràries catalanes han notificat 17 morts més i ja en són 13.283 des que va començar la pandèmia. Pel que fa als ingressats, hi ha 140 pacients a les unitats de cures intensives, una desena menys que en el darrer balanç.
Tot plegat mentre el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ha alertat en l'últim informe que mesures com l'ús obligatori de mascaretes, la distància social i les restriccions que apliquen els diferents governs són insuficients perquè no estan donant els resultats esperats. És per això que demana accions immediates a set estats membres, entre ells Espanya. Entre les recomanacions considera que cal mantenir els 14 dies de quarantena i no pas els 10 que a Catalunya s'establiran a partir de dilluns vinent.
Un dels territoris que més preocupa ara mateix a Catalunya i on la velocitat de contagi doble la mitjana catalana és la Cerdanya. La comarca continua pendent del comportament dels visitants durant aquest pont de la Mercè, mentre ciutats com Puigcerdà plantegen ja a Salut fer més testos massius entre els col·lectius amb més incidència. És una crònica de Maria Formentí des de Pirineus Televisió.
Puigcerdà es planteja fer més cribratges massius en els propers dies per tal de detectar casos asimptomàtics de Covid-19. Des de l'Ajuntament de la capital cerdana han explicat que, tal com es va fer els passats dies 9 i 15 de setembre, els nous cribratges anirien dirigits a col·lectius en concret, és a dir, a aquells on hi ha més incidència del virus.
Però hi ha molt cas asimptomàtic que sense els cribratges comunitaris no es detectarien. Això desencadena que a partir d'aquí hi hagi l'aïllament domiciliari, la quarantena, el seguiment de contactes i que els cercles concèntrics d'aquests entorns es puguin anar detectant, malgrat que disparant les estadístiques, precisament per això es fan, perquè aflorin aquests casos i sigui una eina eficaç i efectiva.
Recordem que el risc de rebrot a Cerdanya i la taxa de reproducció de la malaltia són preocupants, per això el Procicat ja ha aprovat una sèrie de mesures addicionals a tots els municipis de la comarca amb una durada inicial de 15 dies. També des del Departament d'Interior, com des dels diferents ajuntaments cerdans, es demana evitar desplaçaments innecessaris i reduir la mobilitat sempre que sigui possible, especialment durant el pont de la Mercè.
Aquestes mesures tenen un impacte important a l'economia de la zona. El president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, considera que els empresaris han de seguir fil per randa les directrius de les institucions per tal de poder reprendre l'activitat econòmica normalitzada com més aviat millor.
En aquest cas, l'empresariat ha de ser conscient, hem de tenir seny, hem de ser prudents i hem d'estar al costat de les autoritats. Si les autoritats en aquests moments sanitàries demanen, i els locals demanen una sèrie de mesures a les quals tots ens hi hem d'afegir, ens hi afegirem sense cap tipus de problema, perquè a vegades hem de fer una aturada en el camí per després poder tornar a caminar de manera més forta, no? Una aturada per pujar dos esglaons de cop, ara ens aturem.
I en aquest context parlem d'una troballa científica importantíssima. Un 15% dels casos greus de la Covid s'expliquen per factors genètics o per anticossos que boicotegen el sistema immunitari. Dos estudis internacionals publicats a la revista Science amb participació d'hospitals catalans explicarien el perquè hi ha persones que tenen símptomes lleus i altres, en canvi, pateixen la malaltia d'una forma molt severa. Un avenç cabdal per les implicacions directes que pot tenir en la prevenció i el tractament del coronavirus. Els dos estudis convergeixen en un mateix punt. Alteracions en l'interferó, o sigui, en la primera barrera defensiva davant un virus. Segons un dels estudis, en més del 10% dels casos, els anticossos boicotegen el propi sistema immunitari. La major prevalença es dona sobretot en homes majors de 65 anys. L'altre estudi ha descobert mutacions genètiques implicades en més del 3% dels casos severs de persones joves sense patologies prèvies. Aquesta troballa és molt important per avançar en cribratges i també tractaments molt més personalitzats.
En un dia s'han sumat a tot Catalunya un centenar més de grups estables confinats i ja en són gairebé 700. Una escola bressol d'Almenar, al Segrià, ha elevat a 3 els centres totalment tancats a causa de la pandèmia.
Sí, mentrestant, i amb l'objectiu de tallar d'arrel els possibles contagis, Manlleu ha estrenat en les últimes hores els testos massius en una escola en la primera implementació a Catalunya d'aquest sistema de detecció als centres educatius. És una crònica de Txell Vilamala des del Nou Televisió.
L'extracció de mostres és menys invasiva que en les PCR habituals. En total, es realitzaran unes 320 proves entre alumnat i personal docent i no docent. El 87% de les famílies ha firmat l'autorització, una dada que des dels serveis territorials de salut valoren com a molt positiva.
Per nosaltres és una bona notícia que les famílies hagin fet aquesta confiança avui, i ens explicava ara la directora que durant tot el confinament els vincles amb les famílies es van enfortir moltíssim, que les famílies confien plenament en l'escola.
El cribatge a l'escola Puigdegut, on hi ha 3 grups confinats per 4 casos positius, s'emmarquen les proves massives adreçades a persones d'entre 15 i 55 anys i que tenen per objectiu frenar l'expansió del virus a Manlleu. L'Ajuntament de Manlleu i la Generalitat confien que la realització de les proves a l'escola animi les famílies a acudir al cribatge comunitari.
I anem ara fins a Terrassa, on l'escola Tecnos té un grup classe confinat. L'origen ha estat un dels alumnes que divendres ja no va anar a l'escola i que va donar positiu. Quin ha estat el problema? Doncs que ni la família ni el CAP, on es va fer la PCR, no van informar al centre, que se'n va assabentar dimarts, quan van ser ells qui van trucar a la família de l'alumne. El Departament de Salut, doncs, no va donar l'ordre de confinament de la 20ena d'alumnes de la seva classe fins dimecres al matí. Veiem ara com s'han organitzat en aquesta escola amb els companys de Canal Terrassa.
Els alumnes confinats encara estan pendents que se'ls faci la prova PCR. La direcció del centre encara no sap si la quarantena ja és del nou període de 10 dies o si encara és de 14. En aquest cas, els alumnes ja podrien tornar a classe dilluns. Mentrestant, la Tecnos ha muntat una càmera a l'aula de tercer d'ESO perquè el professorat pugui fer les classes i l'alumnat seguir-les des de casa.
No pot ser una classe exactament igual, no és de la mateixa durada, no és una classe de faig classe, sinó plantejo una sèrie d'activitats, de reptes, de propostes per fer al llarg de la setmana amb una de les meves hores de classe. I les altres hores que tinc d'aquesta matèria o d'aquest àmbit, doncs els nanos es poden connectar amb el professor i fer-li preguntes, resoldre dubtes.
A secundària, l'escola Tecnos ha pogut passar de 2 grups de 30 alumnes a 3 grups de 20. Això ha suposat reorganitzar molts dels espais del centre i sort n'han tingut de l'ampliació que van fer fa pocs anys. Ara, fins i tot, poden fer alguna classe als porxos de l'edifici.
I per cert, que Salut ha anunciat que farà PCR massius a l'empresa Padesa, ubicada a Roquetes, a les Terres de l'Ebre, després de confirmar un brot de Covid-19 que afecta 43 treballadors de la planta. Des de Vigilància Epidemiològica, juntament amb els responsables de Padesa, que té uns 600 empleats, s'estan revisant els protocols i també s'han pres mesures de protecció addicionals per tal d'evitar-ne la propagació. També realitzarà un cribratge massiu entre dissabte i diumenge al cap de la població per tal de determinar l'abast d'aquest brot.
Els comitès d'empresa de la minera ISL a Súria i Sallent es neguen a negociar les condicions del pla de viabilitat de la direcció, que planteja 110 acomiadaments. En les últimes hores s'han reunit amb el conseller de Treball, Shakir El Homrani, que ha demanat diàleg obert entre les parts per intentar trobar un consens. N'escoltem els detalls en aquesta crònica de Laia Sararols des de Canal Taronja Central.
La proposta de la direcció contempla un pla de jubilacions anticipades, baixes voluntàries i l'amortització de llocs de treball. Els presidents dels comitès van assegurar que no s'asseuran a negociar amb les condicions que se'ls ha plantejat, ja que creuen que retalla personal i redueix costos.
Al seu dia se li va donar molt compromís pel tema en Cogulló, els diferents sindicats, la part social, empreses, tot, i ara el que esperem d'ICL és que retorni aquests favors que en seu dia se li van fer.
El conseller de Treball, Shakir El Homrani, va assegurar que seran respectuosos amb totes les parts i va fer una crida al diàleg i a fer una mirada a llarg termini.
Vam considerar que s'hauria d'haver treballat d'una altra manera, amb molta més previsió, amb molta més capacitat de diàleg, amb molta més capacitat de tenir una mirada llarga. A partir d'aquí, nosaltres som respectuosos amb les parts, però per sobre de tot, gens d'unitat i realitat, i treball, consens, diàleg.
El conseller de Treball, Shakir El Homrani, va assistir a la reunió amb el comitè d'empresa d'ICL a Súria i Sallent després d'una visita a Manresa, on es va reunir amb l'Ajuntament, el Consell Comarcal del Bages i també va visitar el primer supermercat cooperatiu a Catalunya, amb Pans i l'Escola Joviat.
El sector hoteler de la demarcació de Tarragona calcula unes pèrdues de 4.500 milions d'euros a causa de la pandèmia. Les pernoctacions han caigut gairebé un 75%. El sector està desesperat davant el que qualifiquen com la pitjor temporada de la història. Els hotelers reclamen ajudes amb urgència. I la informació amb més detall és de Gerard Bosch, des de TAC12.
A priori, totes les valoracions apuntaven que el 2020 per al sector turístic seria un any per oblidar i ara el desastre es confirma en xifres. L'any es dona per tancat i el balanç sense precedents es pinta completament en vermell. Les pernoctacions han caigut gairebé un 75% i les pèrdues són milionàries. S'han deixat de facturar 4.500 milions d'euros i el 45% dels hotels de Salou, Cambrils i La Pineda n'hi han obert.
No ens havíem trobat mai en una situació com aquesta. Hem estat 3 mesos totalment tancats, sense Setmana Santa. I la majoria de les empreses han hagut d'aplicar ERTOs. Per tant, hem tingut milers de treballadors sense treballar, milers de persones sense treballar.
La pandèmia ha castigat a tot el sector gairebé per igual. Els hotels, però, s'han emportat la pitjor part amb una caiguda del 80% de les pernoctacions i d'un 70% en el cas dels apartaments. Les sensacions apuntaven que els càmpings se n'estaven sortint millor, però també han perdut un 66% de pernoctacions.
I a típic gran premi de motos al circuit de Montmeló aquest cap de setmana, un esdeveniment a porta tancada per la Covid i fins i tot crides per part de l'alcalde del municipi per evitar que es produeixin concentracions d'aficionats. La informació és a Laura Lafaure, de Vallès Visió. Bon dia.
Bon dia. Montmeló es prepara per viure un cap de setmana típic de Mundial de MotoGP. El circuit aquest any no ha hagut d'abonar el cànon als promotors de la prova degut a la crisi sanitària. El principal motiu és que es fa porta tancada i, per tant, el traçat no rebrà cap ingrés per les entrades. A més, ha hagut d'adoptar diverses mesures per garantir la seguretat de tots aquells professionals que hi entren. El municipi també es veurà afectat per aquest Mundial a porta tancada. No s'espera que hi hagi visitants, però alhora es vol evitar qualsevol tipus de convocatòria alternativa a Montmeló d'aficionats al motociclisme. Escoltem l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.
No hi haurà activitat a al carrer, a la via pública, no s'autoritzarà la instal·lació de guinguetes, xiringuitos, etc. No hi haurà. I a tots els accessos del poble i als voltants del circuit hi haurà dispositiu de Mossos d'Esquadra controlant l'accés de persones. Només podran accedir els residents de Montmeló, que són els que accedeixen habitualment. Però les persones de fora no podran accedir ni la nit de divendres, ni la nit de dissabte, ni durant diumenge.
L'activitat del circuit arrenca aquest divendres amb els entrenaments lliures.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acull avui la vista per la demanda civil que el PDeCAT ha presentat contra Junts per Catalunya per haver-se apropiat del nom d'aquesta marca electoral. El PDeCAT considera que el canvi al registre de partits, que es va fer el juliol, es va realitzar de manera fraudulenta. És per això que ara serà el TSJ qui decidirà si s'apliquen mesures cautelars per tal de suspendre l'ús de la marca Junts per Catalunya fins que no es resolgui el fons de la qüestió.
El rei Felip VI no presidirà avui a l'entrega de despatxos als nous jutges que es farà a l'Escola Judicial de Barcelona. És la primera vegada que el rei no es desplaçarà a la capital catalana per aquesta entrega, tot i que en un primer moment havia acceptat la invitació. La Casa Reial ha comunicat l'absència de Felip VI a l'acte, tot i que no se n'han detallat els motius. La decisió ha creat malestar al mateix Consell General i entre diverses associacions de jutges. Per la seva banda, el govern espanyol en justifica l'absència per motius de seguretat.
El govern espanyol ha anunciat que reobre els centres d'internament d'estrangers que es van tancar durant l'estat d'alarma. Ara l'executiu afirma que està en disposició de tornar a reprendre la política de retorn. Segons una nota que ha difós l'executiu, aquestes capacitats s'emmarquen en la política migratòria posada en marxa pel Ministeri de l'Interior.
I encara una última qüestió abans dels esports. A Lleida, la Paeria proposa encarir les taxes municipals un 1,05% per l'any 2021 i crear-ne una de nova per la tinença de gossos. Els propietaris pagaran 20 euros anuals, que augmentaran fins als 55 si la raça de l'animal és potencialment perillosa. Ens acosten totes les novetats als companys de Lleida Televisió.
La Paeria ha presentat la proposta d'ordenances fiscals per al 2021 en què la majoria de taxes i impostos municipals s'encariran un 1,05%, l'equivalent a la mitjana entre l'IPC de Lleida i de Catalunya del 2019. Una de les novetats és la nova taxa per a la tinença de gossos, que preveu una taxa de 20 euros per gos i que serà de 55 en cas que sigui d'una raça potencialment perillosa, una taxa de la que en quedaran exclosos els gossos adoptats als centres de refugis d'animals municipals o a les protectores d'animals.
Aquesta nova ordenança tindrà uns ingressos finalistes que aniran directament encaminats a fer campanyes de sensibilització a la ciutadania per emportar la seva ampolla d'aigua, per exemple, per diluir els orins, o per fer una campanya de detecció d'ADN dels excrements dels gossos que queden dipositats a la via pública i eliminar aquesta xacra d'una vegada per totes la ciutat de Lleida.
La Paeria també introduirà un nou model en el cobrament de la taxa d'escoles bressol municipals a partir del pròxim curs. Això farà que dues terceres parts de les famílies es situaran en els preus que ja s'estan aplicant actualment, mentre que un terç es situaran en els quatre trams més alts.
Obrim els esports amb el nom propi de les últimes hores. És el de Luis Suárez, que s'ha acomiadat del barcelonisme després de tancar el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid. En un acte amb tots els honors, acompanyats de família i bona part del vestidor, el davanter es va mostrar visiblement emocionat. No va entrar en polèmiques per com s'ha produït la seva sortida i va dedicar paraules d'agraïment al club on ha passat els darrers 6 anys.
Me quedo más con el conseguir la primera liga, con el conseguir una champion, hacer un gol, eso es todo lo que el jugador sueña, lo que el jugador desea, y bueno, el de jugar con jugadores maravillosos que he jugado, que los veía jugar en la PlayStation, o lo veía algo lejano, compartir vestuario con ellos, ha sido increíble, y me quedo con todo eso. Después la despedida, cada jugador tiene su forma de despedirse, su forma de vivir, y es algo del cual me lo tengo que guardar.
En bàsquet, el Barça ha sumat la segona victòria de la Lliga en el partit disputat a la pista de l'Unicaja. Els blaugranes van anar per darrere en el marcador durant els dos primers quarts, però després del descans van capgirar el resultat amb una gran segona meitat. Nikola Mirotić va liderar la remuntada dels de Jasikevicius, que continuen comptant els partits per victòries. Per contra, el Baxi Manresa va encaixar la primera derrota del curs. Va caure al Nou Congost, sense públic, davant l'Obradoiro per 76-80. Els dos equips van arribar al tram final amb el marcador frec a frec, però els errors en el tir dels bagencs van acabar donant el triomf al conjunt gallec.
I avui serà el torn del Joventut, que jugarà a la pista del Betis a partir d'un quart de vuit. Els verdinegres buscaran sumar el 2-2 després d'haver debutat amb una victòria davant l'Unicaja. I d'altra banda, el club ha anunciat que els socis podran entrar als partits de l'Eurocup.
Durant els propers 3 dies, Ripoll acollirà el Campionat d'Espanya de trial. Després que l'any passat no es disputés el trial del Gall, la capital ripollesa recupera aquesta prova. Entre totes les categories hi participaran més d'un centenar de pilots. Des de Televisió del Ripollès ens apropa la informació Roger Saladrigues.
Durant 3 dies, la capital del Ripollès serà l'epicentre del trial nacional, ja que, a més de la categoria absoluta, també hi competiran 13 categories més.
Procurar, doncs, fer-ho bé. Si el temps doncs espatlla, el trial està guapíssim, i bueno, i esperem de que tot surti bé.
L'esdeveniment comptarà amb 2 circuits de diferent dificultat. En total, hi haurà 22 zones marcades. Dins la categoria dels júniors, 7 joves del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès prendran part del recorregut, a més del pilot Gabriel Marcelli, que va estar 2 anys entrenant en aquest centre.
Gabriel Marcelli ha estat 2 anys i mig aquí a l'escola amb nosaltres. Llavors, ja corre la categoria màxima, el Campionat del Món corre trial GP, amb tots els bons, i el Campionat d'Espanya, doncs, el mateix, corre Terra 1. Molt, molt contents de que un alumne que ha sortit del Centre de Tecnificació de Ripoll, doncs, que ja estigui amb els punters del Campionat d'Espanya i del món.
L'esdeveniment serà la tercera prova del Campionat d'Espanya.
El Moll de la Fusta de Barcelona va acollir ahir un inici de festa major força típic. A la Mercè 2020 es podran veure gegants, concerts o animació al carrer, però enguany les més de 350 activitats programades es faran formats i aforaments poc habituals. Totes les activitats són gratuïtes, però cal fer-hi reserva prèvia per accedir-hi. L'Ajuntament demana a la gent que no pugui assistir finalment que cancel·lin les seves entrades i les deixin alliberades.
I una festa major que s'acaba és Santa Tecla, a Tarragona. Un dels actes que precisament marquen el final són els Pilars Caminats, un recorregut de 420 metres que aquest any s'ha hagut de fer de manera simbòlica. Al balcó de l'Ajuntament s'hi han desplegat unes imatges i també s'ha volgut recordar el recorregut marcant el terra amb els colors de les quatre agrupacions i diverses dades sobre l'acte casteller més genuïnament tarragoní.
El Tribunal de Conflictes del Suprem ha desestimat el conflicte de jurisdicció plantejat per la Generalitat del cas de les 111 obres d'art de la Franja. Ha resolt que el jutjat d'instrucció 1 de Barbastre és el competent per seguir amb el cas. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, convocarà una reunió urgent del Consorci del Museu de Lleida i ha reconegut que aquesta decisió no és una bona notícia. Recordem que aquest va ser el jutjat que va ordenar, el desembre del 2019, la devolució immediata de les obres de la Franja que estan al Museu de Lleida a les parròquies de la diòcesi de Barbastre-Montsó.
I avui s'estrena a les televisions locals el documental Lesbos, una illa que espera. És un llargmetratge produït per Badalona Comunicació i que ha estat seleccionat al Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona i també ha estat nominat al Santorini Film Festival.
Bon dia. En el documental parlen en primera persona persones refugiades, habitants i polítics locals, així com ONGs com la badalonina Proactiva Open Arms. El documental ha estat dirigit pel realitzador Raúl López i la periodista Susana Soldado, amb dos de Badalona Comunicació. Tots dos destaquen la importància de la repercussió dels festivals de cinema i de continuar organitzant debats i taules rodones, com l'especial d'avui a la nit.
Sobretot el que ens interessava molt era fer-ne molta difusió, que es conegués el màxim possible aquesta problemàtica que es repeteix a Lesbos, però que també se segueix succeint a moltes parts del Mediterrani.
Tornar a posar sobre la taula, tornar a denunciar quina és la situació que estan vivint milers i milers de persones refugiades que han quedat atrapades a la illa grega de Lesbos, una illa que sembla que està molt lluny, però al final està aquí al Mediterrani, al nostre costat.
El documental s'ha rodat a diversos indrets de l'illa de Lesbos, incloent-hi el camp de refugiats de Mòria, on hi malvivien milers de persones de totes les edats i que, recordem, ha estat recentment destruït per un incendi.
Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
El shiitake i el maitake. Shiitake i maitake són els noms que reben dos tipus de bolets d'origen asiàtic, amb propietats nutricionals i organolèptiques molt interessants pel consum humà. Actualment ja s'estan conreant a Catalunya i no serà complicat d'aconseguir-los i d'introduir-los a la vostra cuina. El shiitake, Lentinula edodes, o bolet de roure, és de sabor més intens que el xampinyó i de textura tendra, gelatinosa i sucosa. Es pot consumir cuit al vapor, saltejat, guisat o estofat, però no cru. És ric en fibra prebiòtica i, per tant, interessant per a la microbiota intestinal. També conté aminoàcids, vitamines del grup B, antioxidants i minerals, com el coure, que ajudarà a reforçar el sistema immunològic. Al ser gran versatilitat, el pots afegir a sopes o cremes de verdures, en cereals integrals, llegums, arrossos i estofats. Saltejats a la planxa poca estona i afegits a algues, amanides, coques de verdura, pastissos salats com la quiche, croquetes o de guarnició de proteïna animal o vegetal. Els podeu comprar frescos o bé secs i hidratar-los unes hores prèvies a la seva cocció. El maitake, grifola frondosa o gírgola de castanyer, té forma coraloide i textura ferma i consistent que permet fer tot tipus de preparacions com saltada, marinada, al forn, a foc viu o fregida. El seu sabor exquisit ressaltarà els plats de verdura, pasta o arròs, o fins i tot per fer-ne truites, paté o canelons. La seva resistència a coccions llargues també permet preparar-la en guisats. Conté força aigua al voltant d'un 80%, rica en aminoàcids essencials, vitamines del grup B i minerals com el magnesi, el fòsfor i el potassi, interessants en el control de la pressió arterial. A més, protegeix el sistema cardiovascular i redueix els nivells de triglicèrids i equilibra el sistema immunitari. Ara que ja coneixeu aquests fongs, introduïu-los a la vostra cuina per gaudir-ne dels seus beneficis i donar sabor als vostres plats.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El risc de rebrot del coronavirus continua creixent a Catalunya i ja supera el doble del que es considera com un nivell alt. Tot plegat mentre la Unió Europea demana a països com Espanya que activin accions immediates perquè mesures com la distància i les mascaretes no són prou efectives o no s'han aplicat bé.
L'avenç de la pandèmia durant aquests primers dies de tardor a Catalunya és exponencial i, segons l'últim balanç, s'ha tornat a trencar la barrera d'una persona amb capacitat d'infectar-ne una altra. Una velocitat de contagi desigual en funció del territori, però que obliga a un degoteig de restriccions que es van revisant cada 15 dies. El Centre Europeu de Prevenció de Malalties alerta del risc de tornar a una situació com la de la primavera si no s'augmenten les proves diagnòstiques i els rastrejos. A més, també reclama que s'asseguri que el sistema sanitari està preparat i desaconsella rebaixar de 14 a 10 dies la quarantena, com s'ha previst fer a partir de dilluns.
Aquestes són algunes de les qüestions que us estem explicant avui a Notícies en Xarxa, i a 9:15 del matí en repassem d'altres també en forma de titulars.
La Cerdanya continua pendent de l'impacte d'aquest pont de la Mercè, tenint en compte que la seva velocitat de contagi dobla la mitjana catalana. Puigcerdà planteja a Salut incrementar els testos massius entre els col·lectius amb més incidència.
Manlleu estrena els testos massius en una escola en la primera implantació a Catalunya d'aquest sistema de detecció. En un dia s'han sumat arreu del territori un centenar més de grups estables confinats. Una escola bressol d'Almenar, al Segrià, eleva a 3 els centres totalment tancats per la pandèmia.
El 15% dels casos més greus de la Covid-19 s'expliquen per deficiències en el sistema immunitari, ja sigui per raons genètiques o per anticossos que debiliten les defenses. Així es desprèn de 2 estudis internacionals amb participació de centres catalans publicats a la revista Science. El descobriment facilitarà l'adaptació dels tractaments per a aquests pacients.
En esports, Luis Suárez s'acomiada entre llàgrimes del barcelonisme després de fitxar per l'Atlètic de Madrid. El davanter, acompanyat de la família i bona part del vestidor, no va entrar en polèmiques per com s'ha produït la seva sortida.
Avui és divendres i, per tant, dia d'estrenes a les sales de cinema. Farem un repàs a les principals novetats, entre les quals destaca Nunca, Casi Nunca, A Veces Siempre, que es va endur el Premi Especial del Jurat a Berlín i a Sundance.
Notícies en Xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
Continua pujant. pujant el risc de rebrot del coronavirus a Catalunya, s'ha enfilat 12 punts en un dia i ja supera els 200, és a dir que es troba al doble del límit considerat com a risc alt.
La velocitat de contagi també es manté i segueix un comportament similar d'ascens i ara mateix 100 persones tenen la capacitat d'infectar-ne 121. En les últimes hores s'han registrat 913 positius nous, deixant la xifra total en 133.240. Les funeràries catalanes han notificat també 17 morts més i ja en són 13.283 des que va començar la pandèmia. Pel que fa als ingressats, hi ha 140 pacients a les unitats de cures intensives, una desena menys que en el darrer balanç.
Tot plegat mentre el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ha alertat en l'últim informe que mesures com l'ús obligatori de mascaretes, la distància social i les restriccions que apliquen els diferents governs són insuficients perquè no estan donant els resultats esperats. És per això que demana accions immediates a 7 estats membres, entre ells Espanya. Entre les recomanacions considera que cal mantenir els 14 dies de quarantena i no pas els 10 que a Catalunya s'establiran a partir de dilluns vinent.
Un dels territoris que més preocupa ara mateix a Catalunya i on la velocitat de contagi dobla la mitjana catalana és la Cerdanya. La comarca continua pendent del comportament dels visitants durant aquest pont de la Mercè, mentre ciutats com Puigcerdà plantegen ja a Salut fer més testos massius entre els col·lectius amb més incidència. Les mesures restrictives a la Cerdanya tenen un impacte important a l'economia de la zona. En declaracions a la xarxa, el president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, considera que els empresaris han de seguir fil per randa les directrius de les institucions per tal de poder reprendre l'activitat econòmica normalitzada com més aviat millor.
En aquest cas, l'empresariat ha de ser conscient, hem de tenir seny, hem de ser prudents i hem d'estar al costat de les autoritats. Si les autoritats en aquests moments sanitàries demanen, i les locals demanen una sèrie de mesures a les quals tots ens hi hem d'afegir, ens hi afegirem sense cap tipus de problema, perquè a vegades hem de fer una aturada en el camí per després poder tornar a caminar de manera més forta, no? Una aturada per pujar dos esglaons de cop, ara ens aturem.
I en aquest context parlem d'una troballa científica importantíssima. Un 15% dels casos greus de la Covid s'expliquen per factors genètics o per anticossos que boicotegen el sistema immunitari. Dos estudis internacionals publicats a la revista Science amb participació d'hospitals catalans explicarien el per què hi ha persones que tenen símptomes lleus i d'altres, en canvi, pateixen la malaltia d'una forma molt severa. Un avenç cabdal per les implicacions directes que pot tenir en la prevenció i el tractament del coronavirus. Tots dos estudis convergeixen en el mateix punt, alteracions en l'interferó, o sigui, en la primera barrera defensiva davant d'un virus. Segons un dels estudis, en més del 10% dels casos, els anticossos boicotegen el propi sistema immunitari. La major prevalença es dona sobretot en homes majors de 65 anys. L'altre estudi ha descobert mutacions genètiques implicades en més del 3% dels casos severs de persones joves sense patologies prèvies. I a tot això, en un dia s'han sumat a tot Catalunya un centenar més de grups estables confinats i ja en són gairebé 700. Una escola bressol d'Almenar, al Segrià, ha elevat a 3 els centres totalment tancats a causa de la pandèmia. Mentrestant, i amb l'objectiu de tallar d'arrel els possibles contagis, Manlleu ha estrenat en les últimes hores els testos massius en una escola, la primera implantació a Catalunya d'aquest sistema de detecció als centres educatius.
De fet, el Departament de Salut ja ha activat el protocol de proves PCR en escoles arreu de Catalunya. Les proves les duen a terme personal de nova contractació, amb els quals l'Institut Català de la Salut ha creat un nou dispositiu de reforç. Les proves a Girona han començat en 3 centres, els grups que s'han hagut de confinar perquè s'hi havia detectat algun cas positiu. El dispositiu s'anirà desplegant progressivament fins al mes d'octubre, quan estarà format per 33 persones distribuïdes en 9 equips. Esther Fages és la responsable d'atenció continuada i urgent de la Regió Sanitària de Girona.
Tracta habitualment de grups de 20, en el cas dels batxillerats 30... nois o noies com a màxim. La presa de mostres és una presa de mostres molt àgil, des d'ahir encara més, perquè hem començat a posar en funcionament la tècnica de frotis nasal.
I reunió ahir dels consellers d'Educació i Salut amb els ministres d'aquestes àrees per fer balanç de l'inici del curs escolar. Segons dades del govern espanyol, a tot Espanya s'han confinat el 0,7% dels grups classe que hi ha. Això, diuen, desmenteix que l'arrencada de les classes hagi estat caòtica. La informació és del nostre company Arnau Olmos.
A tot Espanya s'han confinat més de 2.800 classes, però el percentatge baix demostra per a la ministra d'Educació, Isabel Celà, que les mesures higiénico-sanitàries han funcionat. En la mateixa línia es va expressar el titular de Sanitat, Salvador Illa, que va reiterar que les escoles són segures.
Se ha constatado que los centros educativos en este momento no son un lugar de contagio. Sí que se detectan casos producto del territorio, la zona donde se encuentra y se halla el centro educativo. Pero los centros educativos en estos momentos no están siendo, afortunadamente, un lugar de contagio.
La ministra d'Educació va anunciar que s'adaptaran a aquest curs atípic tant les proves d'accés a la universitat com les pràctiques de formació professional. El govern espanyol, a més, permetrà de manera excepcional la contractació de professors sense el màster de formació didàctica. Això sí, si s'esgoten les llistes d'interins.
Els comitès d'empresa de la minera ICL a Súria i Sallent es neguen a negociar les condicions del pla de viabilitat de la direcció, que planteja 110 acomiadaments. En les últimes hores s'han reunit amb el conseller de Treball, Shakir El-Homrani, que ha demanat diàleg obert entre les parts per intentar trobar un consens. N'escoltàvem el detall, n'escoltem de fet el detall, en aquesta crònica de Laia Sararols des de Canal Taronja Central.
La proposta de la direcció contempla un pla de jubilacions anticipades, baixes voluntàries i l'amortització de llocs de treball. Els presidents dels comitès van assegurar que no s'asseuran a negociar amb les condicions que se'ls ha plantejat, ja que creuen que retalla personal i redueix costos.
El seu dia se li va donar molt, molt compromís pel tema de Cogulló, els diferents sindicats, la part social, empreses, tot, i ara el que esperem d'ICL és que retorni aquests favors que en el seu dia se li van fer.
El conseller de Treball, Shakir El-Homrani, va assegurar que seran respectuosos amb totes les parts i va fer una crida al diàleg i a fer una mirada a llarg termini.
Vam considerar que s'hauria d'haver treballat d'una altra manera, amb molta més previsió, amb molta més capacitat de diàleg, amb molta més capacitat de tenir una mirada llarga. A partir d'aquí, nosaltres som respectuosos amb les parts, però per sobre de tot, gens d'unitat de realitat i treball, consens, diàleg.
El conseller de Treball, Shakir El-Homrani, va assistir a la reunió amb el comitè d'empresa d'ICL a Súria i Sallent després d'una visita a Manresa, on es va reunir amb l'Ajuntament, el Consell Comarcal del Bages i també va visitar el primer supermercat cooperatiu a Catalunya, amb Pans i l'Escola Joviat.
I aquest cap de setmana el circuit de Montmeló es viurà un gran premi de motos atípic. A causa de la situació de la pandèmia, l'esdeveniment es farà porta tancada i no hi haurà activitats al carrer ni punts de venda per als seguidors de les motos. A més, el municipi fa una crida als aficionats per tal que no s'hi concentrin i, de fet, es restringiran els accessos. De seguida escoltarem l'alcalde. Marxem ara fins allà per veure com es prepara Montmeló per aquest gran premi sense públic. Al circuit hi tenim els companys de Vallès Visió, l'Anna Maspons i l'Albert Maspons. Molt bon dia, Albert.
Molt bon dia. Doncs, mica en mica, els cotxes van entrant aquí al circuit de Montmeló. Tots els professionals, doncs, que prendran part en aquest gran premi de MotoGP ja estan al seu interior. Hem de dir que és un gran premi completament típic per la situació en la que ens trobem. Per exemple, tots els treballadors han hagut de passar proves PCR. Per tant, el control és molt estricte. I com bé dèieu, serà un gran premi a porta tancada. Això vol dir que no hi hauran aficionats al seu interior. Però moltes vegades el Mundial de MotoGP porta a aficionats espontanis al poble i precisament això és el que es vol evitar aquest any. Per parlar d'aquesta situació tenim amb nosaltres a Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què heu previst per aquests dies?
Doncs, conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra, Policia Local i Protecció Civil, un dispositiu per evitar justament això, que es produeixin concentracions espontànies d'aficionats a motos, que és una cosa que succeeix cada any, la nit de motos a Montmeló. El que volem enguany és evitar-ho. Creiem que no és convenient ni adequat i caldria evitar-ho en la mesura del possible que es produeixin concentracions de persones al municipi, com qualsevol altra nit de motos de les que portem 30 anys vivint. I el que fem és un perímetre de tancament a tots els accessos del municipi. Hi haurà patrulles de Mossos acompanyats de policia local i protecció civil per evitar que ciutadans, especialment motoristes de fora del municipi, puguin accedir. D'altra banda, a l'Ajuntament no hem donat ni llicències d'ocupació de via pública per guinguetes o quioscos, etc., ni tampoc ampliacions de terrasses. I per tant, la intenció és que el cap de setmana sigui, a Montmeló, un cap de setmana normal i corrent, com qualsevol altre, sense cap mena d'afluència de públic extern que pugui provocar concentracions no desitjades.
Precisament evitar, no?, que hi hagin concentracions elevades de persones.
Exacte. Les nits de motos a Montmeló, Montmeló és un municipi de 8.800 habitants, i les nits de motos a Montmeló pot haver-hi entre 30 i 40.000 persones. Per tant, es produeixen concentracions molt importants, com s'han vist en algun altre gran premi recent, i justament perquè les hem vist a grans premis recents, perquè són una tradició del món motard, el que volem és evitar-ho i transmetre el missatge de que enguany no toca. Tant de bo l'any que ve puguem tornar a celebrar la nit de motos com l'hem celebrat de molts anys, però enguany no toca. Les circumstàncies ens fan crear aquest dispositiu i transmetre que caldrà que ens esperem, com en tantes altres coses. Enguany no toca fer la nit de motos a Montmeló.
Estem parlant constantment, que és un gran premi a porta tancada, però tot i així s'han d'implantar aquestes mesures per aquestes accions que són espontànies i que potser es podrien repetir, tot i la situació en què vivim.
Sí, hem intentat fer difusió de que enguany no hi haurà cap mena d'activitat ni festa a Montmeló la nit de motos, però tot i així pot haver-hi gent que o no les ha vist o senzillament ha decidit no respectar-les. I sigui quin sigui el cas, o perquè no les ha vist o perquè no les ha respectat, es trobarà a Montmeló amb un dispositiu que no el deixarà accedir al municipi, excepte que sigui resident, clar.
A nivell econòmic, quin impacte té aquest MotoGP aquest any respecte a les edicions anteriors?
Clar, és evident que tindrà un impacte per tota la restauració, per tot el comerç, per moltes activitats econòmiques. Però aquests dies, que alguns comerciants, alguns propietaris de bars i restaurants ho han dit, crec que estem en una situació prou crítica també a Catalunya com perquè si no vigilem, si no estem atents, la situació pugui ser encara pitjor, i per tant aquest perjudici, que en tot cas serà de no ingrés, però es pugui esdevenir en coses pitjors, com per exemple tornar a un tancament d'activitats com el que ja hem viscut des del mes de març. I per tant, jo insisteixo, la idea és que sigui un cap de setmana completament normal com qualsevol altre a Montmeló, i que per tant també la nit de motos a Montmeló sigui un lloc segur. Ja dic, enguany no toca. Tant de bo l'any que ve ho puguem tornar a celebrar, això i moltes altres coses que no només Montmeló, sinó que tothom està desitjant poder realitzar.
Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Doncs ja ho veieu, en qüestió de minuts començaran els entrenaments lliures aquí al circuit de Montmeló. Això sí, el dia assenyalat és diumenge, dia de la cursa de MotoGP.
Gràcies als companys de Vallès Visió, gràcies a la bona feina. Seguirem, evidentment, de prop com evoluciona tot plegat i sobretot en el dia clau, en aquest diumenge, per aquest premi de motociclisme. Més coses. La producció d'oli caurà més d'un 30% enguany a Catalunya. Així ho preveu la Federació de Cooperatives Agràries, que atribueix aquesta davallada sobretot a la falta de pluja aquest estiu. Tarragona i les Terres de l'Ebre són les zones productores que més acusaran aquest daltabaix. Ens amplia la informació Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya preveu un 33% menys de producció d'oli d'oliva al conjunt de Catalunya respecte a la campanya passada. La davallada serà més acusada al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on es preveuen unes 13.000 o 14.000 tones davant les 25.300 de la campanya passada. El president de la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara i membre de la Federació, Lluís Cardona, explica que els principals motius d'aquesta davallada són el mal quallat durant la primavera i la manca de pluges durant l'estiu.
Estàvem contents al moment, sobretot a la primavera, perquè va ploure molt, perquè veníem d'uns anys de molta sequera i la veritat els arbres van recuperar i molt, però sí que també és cert que ho va agafar en un moment de floració i evidentment no ha cuajat la mostra com havia d'haver cuajat, ¿vale?
Pel que fa als preus, continuen estant molt baixos. Tot i això, s'espera que la davallada entre altres països productors com Itàlia, Grècia o Tunísia permeti un millor equilibri entre l'oferta i la demanda i que això es pugui traduir en un lleuger repunt dels preus en origen a aquesta campanya.
Els esports amb el nom propi de les últimes hores és el de Luis Suárez, que s'ha acomiadat del barcelonisme després de tancar el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid. En un acte amb tots els honors, acompanyat de la família i bona part del vestidor, el davanter es va mostrar visiblement emocionat. No va entrar en polèmiques per com s'ha produït la seva sortida i va dedicar paraules d'agraïment al club on ha passat els darrers 6 anys.
Me quedo más con el conseguir la primera liga, con el conseguir una Champions, hacer un gol, eso es todo lo que el jugador sueña, lo que el jugador desea y bueno, el de jugar con jugadores maravillosos que he jugado, que los veía jugar en la PlayStation, no lo veía algo lejano, compartir vestuario con ellos ha sido increíble y me quedo con todo eso. Después la despedida, cada jugador tiene su forma de despedirse, su forma de vivir y es algo del cual me lo tengo que guardar.
En bàsquet, el Barça ha sumat la segona victòria de la Lliga en el partit disputat a la pista de l'Unicaja. Els blaugranes van anar per darrere en el marcador durant els dos primers quarts, però després del descans van capgirar el resultat amb una gran segona meitat. Nikola Mirotić va liderar la remuntada dels de Jacek Vicius, que continuen comptant els partits per victòries. I per contra, el Baxi Manresa va encaixar la primera derrota del curs. Va caure el Nou Congost, sense públic, davant l'Obradoiro per 76 a 80. Els dos equips van arribar al tram final amb el marcador frec a frec, però els errors en el tir dels bagencs van acabar donant el triomf al conjunt gallec.
Durant els propers 3 dies, Ripoll acollirà el campionat d'Espanya de trial. Després que l'any passat no es disputés el trial del Gall, la capital ripollesa recupera la prova. Entre totes les categories hi participaran més d'un centenar de pilots. Des de Televisió Ripollès ens amplia la informació Roger Saladrigues.
Durant 3 dies, la capital del Ripollès serà l'epicentre del trial nacional, ja que a més de la categoria absoluta, també hi competiran 13 categories més.
Procurar, doncs, fer-ho bé. Si el temps doncs espatlla, el trial està guapíssim i bueno, i esperem de que tot surti bé.
L'esdeveniment comptarà amb dos circuits de diferent dificultat. En total, hi haurà 22 zones marcades. Dins la categoria dels júniors, 7 joves del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès prendran part del recorregut, a més del pilot Gabriel Marcelli, que va estar 2 anys entrenant en aquest centre.
Gabriel Marcelli ha estat 2 anys i mig aquí a l'escola amb nosaltres. Llavors ja corre la categoria màxima, el campionat del món corre trial GP amb tots els bons i el campionat d'Espanya, doncs, el mateix, corre Terra 1. Molt, molt contents de que un alumne que ha sortit del centre de tecnificació de Ripoll, doncs, que ja estigui amb els punters del campionat d'Espanya i del món.
L'esdeveniment serà la tercera prova del campionat d'Espanya.
Una altra cita destacada del cap de setmana serà l'inici de l'hoquei lliga masculina i també femenina. Aquesta última, de fet, estrena format, amb els equips dividits en dos grups durant la primera fase. Un dels duels més atractius d'aquesta estrena és el Manlleu-Girona, que, per cert, es podrà seguir en directe a les televisions locals. I de la seva banda, la competició masculina manté l'estructura habitual. Ens fixem en com prepara el seu debut el Lleida Llista Blava. És una crònica de Lleida Televisió.
Els jugadors del Lleida Llista Blava preparen l'encontre davant el Vendrell posant una nota molt positiva a la pretemporada de l'equip. Els llistats preveuen un any ambiciós i amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i combativitat dels darrers anys que els han portat al cim de l'hoquei.
Hem treballat molt bé tots els aspectes des de l'equip, parlant més a termes de cohesió més intangibles fins al tema tàctic i físic. I ara només ens queda acabar de polir detalls encarats ja amb el rival de diumenge.
Sentiment de tristesa absoluta davant la impossibilitat de que hi hagi públic en aquesta primera jornada.
No ho puc entendre, si a llocs va públic perquè aquí no, ja me n'assabentaré. I sí, doncs és una llàstima, no és el mateix jugar en públic que sense, perquè al final el públic, i més el nostre, i la manera de ser de la gent de Lleida, per mi el públic forma part de l'equip.
El partit es juga diumenge a les 12 al pavelló de Belloc.
A El Moll de la Fusta de Barcelona va acollir ahir un inici de festa major força atípic. A la Mercè 2020 es podran veure gegants, concerts o animació al carrer. Enguany, però, les més de 350 activitats programades es fan en formats i aforaments poc habituals. Totes les activitats són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia per accedir-hi. L'Ajuntament demana a la gent que no hi pugui assistir finalment que cancel·lin les seves entrades i les deixin alliberades. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat la festa de la Mercè en un moment complicat i molt difícil per la pandèmia.
Crec que és molt important que a Barcelona mantinguem la festa de la Mercè perquè és un moment complicat, un moment molt difícil, però la ciutat no es pot aturar i la ciutat necessita més que mai la cultura. La cultura ens ha donat moltíssim, sempre i en concret durant aquesta pandèmia, durant els mesos de confinament, així que és moment també de reivindicar i de recolzar la cultura.
I una festa major que s'acaba és Santa Tecla, a Tarragona. Un dels actes que precisament marquen el final són els Pilars Caminants, un recorregut de 420 metres que aquest any s'ha hagut de fer de manera simbòlica. Al balcó de l'Ajuntament s'hi han desplegat unes imatges i també s'ha volgut recordar el recorregut marcant el terra amb els colors de les quatre agrupacions i diverses dades sobre l'acte casteller més genuïnament tarragoní.
El Tribunal de Conflictes del Suprem ha desestimat el conflicte de jurisdicció plantejat per la Generalitat del cas de les 111 obres d'art de la Franja. Ha resolt que el jutjat d'instrucció 1 de Barbastre és el competent per seguir amb aquest cas. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, convocarà una reunió urgent del Consorci del Museu de Lleida. Recordem que aquest va ser el jutjat que va ordenar al desembre de l'any 2019 la devolució immediata de les obres de la Franja que estan al Museu de Lleida a les parròquies de la diòcesi de Barbastre.
No és una bona notícia pel patrimoni cultural català, això vagi per endavant, que és la nostra missió, treballar-hi i lluitar-hi. Hem de veure-la, llegir-la bé, i en tot cas el que ara dèiem amb la directora general de patrimoni també és convocarem la manera més urgent possible una altra reunió.
Aquesta setmana arriben a les sales de cinema moltes propostes noves i per tots els gustos. Els blockbusters d'acció són el principal reclam, però també us destaquem un drama sobre el tema, un tema, vaja, ben complex i polèmic als Estats Units, l'avortament.
No estoy preparada para ser madre. ¿Dónde lo harás? En Pensilvania, imposible.
Nunca, casi nunca, a veces siempre, és un drama senzill i sense pretensions que acaba sent tristament revelador sobre com es poden sentir d'amenaçades les dones. Arriba amb l'aval del Gran Premi del Jurat dels Festivals de Berlín i Sundance i explica la història d'una adolescent que es veu obligada a viatjar de Pensilvània a Nova York per poder avortar sense un lloc on passar la nit i amb l'única companyia d'una amiga. El film explora la complexitat del dilema moral al qual s'enfronta la noia i el vincle afectiu que s'estableix entre les dues amigues que s'entenen sense necessitat de fer servir les paraules.
Acaban de informarnos de que el fragmento ha impactado en el centro de Florida.
Greenland, el último refugio, és una pel·lícula amb impressionants escenes d'acció i amb un tema central que ja ha estat explorat abans. Un asteroide està a punt d'impactar contra la Terra i acabar amb bona part de l'espècie humana. Només uns quants afortunats podran sobreviure en refugis secrets i això es lliga al caos. Gerald Butler farà el que calgui per protegir la seva família.
Buste refugio de inmediato.
Conozco el país, conozco al supuesto secuestrador, el amigo mío, Calisto Batete.
Si no lo ves claro, no vayas.
I a Black Beach, Raúl Arévalo interpreta un alt executiu a punt de convertir-se en soci d'una gran empresa quan rep l'encàrrec d'intervenir en el segrest d'un enginyer d'una patrullera americana a l'Àfrica. La pel·lícula retrata les complicades relacions entre multinacionals, governs corruptes i grans organismes no governamentals en països en vies de desenvolupament.
Todo tiene un límite.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Pere Gilard. El risc de rebrot de coronavirus continua a l'alça a Catalunya i ja supera el doble del que es considera com un nivell alt. La comarca de la Cerdanya segueix pendent de l'impacte d'aquest pont de la Mercè, tenint en compte que la seva velocitat de contagi dobla la mitjana catalana. La seva capital, Puigcerdà, ha plantejat a Salut incrementar testos massius entre col·lectius amb més incidència. Mentrestant, el president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, considera que els empresaris han de seguir fil per randa els directius de les institucions per poder reprendre l'activitat econòmica normalitzada quan més aviat millor. L'escoltem.
En aquest cas, l'empresariat ha de ser conscient, hem de tenir seny, hem de ser prudents i hem d'estar al costat de les autoritats. Si les autoritats en aquests moments sanitàries i les locals demanen una sèrie de mesures, ens hi afegirem sense cap tipus de problema, perquè a vegades hem de fer una aturada en el camí per després poder fer una caminada de manera més forta, no? Una aturada per pujar dos esglaons de cop, ara ens aturem.
Unes declaracions fetes aquest matí al Notícies en Xarxa. Mentrestant, la Unió Europea demana a països com Espanya que activin accions immediates perquè mesures com la distància i les mascaretes no són prou efectives o bé no s'han aplicat correctament. I avui a la nit canviem de qüestió. A les 10 s'estrena a la xarxa de televisions locals el documental Lesbos, una illa que espera, un llargmetratge produït per Badalona Comunicació i que ha estat seleccionat al Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona i també ha estat nominat al Santorini Film Festival. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs, més detalls, sisplau, bon dia.
Bon dia. En el documental parlen en primera persona persones refugiades, habitants i polítics locals, així com ONGs com la badalonina Proactiva Open Arms. El documental ha estat dirigit pel realitzador Raúl López i la periodista Susana Soldado, ambdós de Badalona Comunicació.
Sobretot el que ens interessava molt era fer-ne molta difusió, que es conegués al màxim possible aquesta problemàtica que es repeteix a Lesbos, però que també se segueix succeint a moltes parts del Mediterrani.
El film mostra de quina manera es mesclen la ràbia, l'esperança, la gratitud, la recança i la solidaritat, i com la societat és capaç de crear projectes que poden ajudar a construir un futur per l'illa.
Gràcies, Jordi. Més coses en l'àmbit de gestió municipal. La Bisbal del Penedès aprova la seva adhesió a la Mancomunitat Penedès-Garraf. És el segon municipi de la comarca del Baix Penedès que suma aquest servei d'iniciatives econòmiques. Més detalls des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia. El darrer ple ordinari de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, celebrat aquest dilluns, ha aprovat l'adhesió de l'Ajuntament a la Mancomunitat Penedès-Garraf amb l'objectiu de poder-se beneficiar del servei del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics, el CAT Penedès, el Servei d'Educació Ambiental i el Servei Central sense perjudici de la posterior ampliació d'altres serveis. El cost d'aquest servei serà de 18.399, amb 94 euros anuals, i aquest 2020 l'Ajuntament haurà d'abonar 5.366, amb 55 euros, que és la part proporcional dels serveis que es prestaran fins al 31 de desembre. L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer, ha explicat que l'adhesió a la Mancomunitat Penedès-Garraf és un pas més per treballar en la millora de la gestió dels animals domèstics al municipi i, per altra banda, es permetrà tirar endavant campanyes i accions d'educació ambiental entre la ciutadania.
I a aquesta hora, pel que fa als esports, us expliquem que el Bayern de Múnich va guanyar ahir al Sevilla la pròrroga i s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Europa. Javi Martínez, en el minut 12 de la primera part de la pròrroga, va desfer l'empat a 1 i va donar el triomf als bavaresos, dominadors absoluts del futbol europeu. De moment ho deixem aquí.
Notícies en xarxa.
I com passa sempre en aquesta hora, quan passen 4 minuts de les 9 del matí repassats els principals titulars, és el moment de donar pas aquí a Notícies en Xarxa a aquesta tercera hora que tot just arrenca ara amb Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Teis.
Avança'ns als continguts i convidats.
Doncs mira, en uns minuts el que farem serà intentar aportar més dades sobre aquest estudi que explicaria per què no tothom reacciona igual al coronavirus. Hi ha persones que són asimptomàtiques i d'altres que acaben a la UCI. Hi ha un element clau, una molècula que es diu interferència i la seva intervenció en el sistema immunitari. És un dels aspectes d'aquests estudis. Li demanarem a un dels autors, el doctor Javier Martínez Picado, que ens expliqui els detalls i, per exemple, quina és la importància d'aquesta troballa. Això per una banda, perquè avui la conversa tranquil·la serà D'una altra qüestió, la mantindrem amb la consellera de Justícia, Esther Capella. Ens acompanyarà la setmana en què s'ha sabut que són a punt de tramitar-se els indults pels presos polítics, una mesura que ella ja ha dit que no veu bé. Li preguntarem per què. I també parlarem de la imminent sentència que pot deixar fora de joc el president Torra i de com afectarà el clima polític del país, que ja està prou enrarit. Amb una pandèmia, per cert, que ha agreujat la ja delicada situació de molts jutjats del país, totalment col·lapsats, i més després de l'aturada del confinament. En parlarem a partir de 2:15 del matí. Ara posem-nos al dia de com està el trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs avui hem pogut observar que és un matí força més tranquil, sense aquestes retencions habituals de cada dia, a les que estem acostumats, tot i que encara hi ha aturades arran d'aquest camió variat que s'ha retirat a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac, en direcció a Terrassa, com comentàvem, que eren algunes cues que surten des de la ronda electoral a l'altura de Sant Adrià del Besòs. També es manté obert aquest carril busbau per a tots els vehicles que no siguin camions, per tal doncs aconseguir que la circulació sigui més fluida. De retruc es va afectar també la circulació a la ronda de dalt, amb retencions des de la Pota Nord, però pel que fa a la resta de vies, com anticipàvem ara fa tot just uns instants, la circulació a la corona de Barcelona i accessos de la ciutat és del tot fluida. Això és tot, és el RAC. Bon dia.
I molta atenció avui a la previsió del temps. El vent comença a bufar i més que bufarà en les properes hores. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Oriol Rodríguez, molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada, per una banda, per un notable descens de la temperatura, i és que la màxima d'avui serà força més baixa que la d'ahir i la mínima del dia registrarà al voltant de mitjanit. A més, s'esperen precipitacions, sobretot a l'extrem nord del Pirineu, que seran continuades i fins i tot moderades. Unes precipitacions que seran en forma de neu per sobre dels 1.700 a 1.900 metres d'alçada a primeres hores del dia, amb tendència a baixar aquesta cota fins als 1.600 metres al migdia, i de cara a la nit podria baixar fins i tot fins als 1.400 metres, tot i que al vessant nord del Pirineu la cota de neu podria ser fins i tot una mica més baixa. A la resta de la serralada, de fet, a bona part de la meitat nord del territori, al llarg del dia hi haurà algunes nuvolades, fins i tot amb la possibilitat d'algun ruixat aïllat, sobretot a punts de la depressió central del Prepirineu, de l'interior de les comarques del nord-est. Això sí, seran ruixats poc importants, com dèiem, i a la resta, en canvi, dominarà un cel bàsicament serè i amb molt bona visibilitat, i és que la humitat relativa serà clarament més baixa que els darrers dies. A més, el vent de component nord i oest bufarà fort o molt fort, especialment a la meitat sud del territori, també en zones elevades i cap a l'Empordà, amb ratxes de vent que poden superar els 70-90 km per hora, motiu pel qual hi ha vigent un avís per aquesta força del vent. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Que vegis això.
Comencem.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Al matí entrem ja en matèria. Ens formulem unes quantes preguntes. Avui, per què no tothom reacciona igual davant el coronavirus? Per què hi ha persones que no tenen símptomes i d'altres 100 persones sanes, a més, acaben a la UCI o encara pitjor? Algunes respostes les podem trobar en els dos estudis que s'han publicat a la revista Science i que pot ajudar o poden ajudar a buscar un tractament eficient contra la Covid. Tots dos estudis arriben a les mateixes conclusions. La causa podria ser l'alteració d'una molècula que es diu interferó i un defecte del sistema immunològic. En aquests estudis han intervingut equips catalans. En un d'ells hi tenim el doctor Javier Martínez Picado, és investigador de l'ICREA, de l'IRSI Caixa. Doctor Martínez Picado, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé. Anem a fer una miqueta de pedagogia, perquè a vegades ens perdem amb els termes científics, els termes mèdics. Exactament què és l'interferó i quina feina fa?
Pues mira, com bé dèieu, l'interferó és una molècula, i és una molècula del sistema immunitari, i la seva funció és precisament, com diu la seva paraula, interferir. Ha d'interferir amb el procés de multiplicació del virus a dins de les cèl·lules, i ho fa d'una forma immediata. És, diguem-ne, la primera resposta que el nostre sistema immunitari fa quan rep una infecció viral. Això, podríem posar un exemple, com deies, per fer pedagogia, i és, imaginem que en una ciutat hi ha un incendi, i bàsicament el primer que rebria l'avís de l'incendi és el 112. El 112 s'encarregaria de donar una resposta coordinada de bombers, policia, ambulàncies, protecció civil, perquè tinguessin aquest incendi. Pues bé, l'interferó seria el 112 i el virus el foc. D'alguna manera l'interferó ha de donar aquesta resposta ràpida per poder interferir amb la invasió viral i donar una primera resposta articulant mecanismes moleculars que han d'aturar a interferir amb la replicació del virus.
Per tant, si ens falla ja aquesta primera barrera immunològica, vol dir que el virus, en determinades persones, campa els seus aires per aquell cos. Per aquell cos.
Efectivament, es fa molt més difícil aturar la replicació viral, i això, aquests estudis posen de manifest que és més fàcil que aquestes persones que tenen alteracions amb la ruta de l'interferó, acabin patint una malaltia greu per la Covid-19.
I per què no funciona bé aquesta molècula? Quines són les causes que ho provoquen?
Sí, hi ha dues raons bàsiques que aquests estudis posen de manifest. En un dels dos estudis es manifesta que alguns dels gens que són responsables de produir aquesta molècula al cos o bé de produir molècules que l'ajuden a funcionar, aquests gens no funcionen bé. De fet, són el que diem errors innats de la nostra immunitat. Són errors que tenim des del naixement i que són fallides del sistema immunitari, un sistema immunitari que ve determinat genèticament. Per tant, això explicaria com un 3,5% dels casos de malaltia greu per Covid-19. Aquestes falles amb els gens que expressen interferó o molècules relacionades amb interferó. I després tenim alguna més d'un 10% més de casos, i això ha sigut una sorpresa, de persones amb malaltia greu que expressen el que diem uns autoanticossos contra interferó. Això són anticossos, però aquesta vegada no són contra el virus, que serien els bons, sinó són anticossos que van directament a inhibir, a bloquejar l'interferó. Aquests anticossos serien l'equivalent a algú que segrestés el 112, que no el deixa funcionar. I això és el que fan. És un nombre bastant elevat. De fet, aquest 10,2% de casos s'ha trobat en un grup molt gran. Una virtut d'aquest estudi és l'elevat número de casos estudiats. S'han estudiat 1.000 casos de persones amb criteris d'UCI, per tant, amb malaltia molt greu. I, en canvi, quan s'ha mirat en persones amb malaltia i més lleu, de les 700 que s'han analitzat, doncs cap d'elles presentava aquests autoanticossos. Per tant, la diferència és molt gran, és una raó que pot explicar per què entre un article i l'altre, entre els defectes genètics i els autoanticossos, fins a un 14% dels casos greus tenen una base fisiològica amb l'interferó, amb aquesta molècula.
Clar, llavors, si ens falla aquesta molècula, vull dir, no actua... A veure si m'explico. Ara ho hem vist pel tema del coronavirus, però no s'havia descobert mai una fallada d'aquesta molècula amb altres malalties?
Efectivament, de fet, d'alguna manera van tirar del fil d'aquests autoanticossos per una malaltia molt rara, de tipus endocrí, produir aquests anticossos en un nombre molt limitat de persones i que es va descriure l'any 2006. Això afectava molt poquetes persones, després no hi ha hagut una recerca molt intensa sobre aquest tema, i d'aquí la sorpresa que en aquest cas ens trobem de descobrir que més d'un 10% dels casos de malaltia severa per la Covid-19 precisament també tinguin aquests autoanticossos. I val a dir que no és la infecció per la SARS, pel virus, el que desencadena la producció dels anticossos. Insisteixo que en principi són defectes genètics que preexisteixen a la infecció viral, però que el que fan és que quan arriba el virus exacerben la resposta enfront del virus i la malaltia.
Aquesta, que falli aquesta molècula, aquest interferó, ara alegàvem la qüestió genètica, pertany a una predisposició que falli, però aquesta fallada de la molècula pot venir també per elements externs al llarg de la vida d'una persona?
Mira, això entra dintre del pool, diguem-ne, de malalties de l'autoimmunitat, i sabem que quan una persona està més gran és més susceptible de patir malalties d'autoimmunitat, i per tant sí que l'edat té una implicació. De fet, hem vist en l'estudi que amb l'edat hi ha un cert increment de l'expressió d'aquestes molècules contra interferó, d'aquests anticossos contra interferó. I una altra sorpresa que hem tingut és que gairebé el 95% dels casos amb aquestes molècules són homes i només un 5% dones, i això ens quadra bastant amb que també la quantitat d'homes que arriben a tenir una malaltia greu sigui més gran que dones, i una mica estem investigant ara per què hi ha aquest desequilibri entre els dos sexes per l'expressió d'aquests autoanticossos. Això ha sigut algo que no esperaven. De fet, les malalties autoimmunes molt sovint es donen més en dones que en homes, o sigui, tot el contrari.
I això explicaria també el fet que hi hagi gent jove, gent sana, gent que no té altres patologies, que realment acaba molt greu i que acaba a la unitat de cures intensives a causa de la Covid?
Efectivament. De fet, aquí al nostre hospital, el germà Estrés i Pujol, un dels criteris per incloure pacients en aquest estudi eren pacients joves. Inicialment van començar recollint només casos de menys de 50 anys, sense patologies greus preexistents. I efectivament, o sigui, el que estem veient és que en persones de menys edat i sense una patologia prèvia hi poden detectar-se també fallides en la funció, l'expressió i la funció d'aquesta molècula interferó que té aquest paper tan rellevant en la funció immunitària. De fet, és una molècula, val a dir, que inicia la seva funció molt abans de que el nostre cos sigui capaç de muntar o d'establir una resposta molt més sofisticada, que seria la producció d'aquests anticossos neutralitzants contra el virus o de cèl·lules encarregades de destruir les cèl·lules infectades del sistema immunitari. Per tant, és una resposta molt ràpida i la seva fallida, doncs, és crítica.
Clar, aquest descobriment, què suposa de cara a buscar un tractament eficient contra la Covid? Quines portes s'obren a partir del que diuen aquests estudis que s'han publicat ara?
Sí, jo crec que hi ha diverses derivades importants. Una d'elles és tenir aquest coneixement que pot arribar a el que diem la medicina personalitzada, de dir, podem entendre de les persones molt greus quina és la raó que pot estar darrere d'aquesta gravetat. I el fet de trobar els polimorfismes genètics, aquestes mutacions amb els gens de l'interferó o la presència dels autoanticossos contra l'interferó, són unes proves que són factibles, que es podrien fer d'una forma relativament fàcil als nostres centres de salut, hospitals principalment. Per una altra part, a les fases més agudes de l'epidèmia, el mes de març, abril, molts pacients es van detectar que no tenien interferó a la sang. No sabíem la raó, però no el tenien. I llavors els hi va estar aportant interferó exogen en forma de medicament. Ara sabem que, depenent del tipus d'interferó que es doni exogenament, doncs l'evolució podria ser una o una altra. Aquests autoanticossos el que fan és bloquejar principalment un tipus d'interferó que es diu interferó alfa i omega. Uh-huh. Bueno, doncs el que podem aprendre d'això és que segurament hem d'utilitzar altres interferons, com l'interferó beta, en aquells casos que hi hagi presència d'autoanticossos. L'interferó beta no serà anul·lat per els autoanticossos. I finalment també hi ha una derivada que s'està explorant, que encara és molt d'hora per dir quina influència pot tenir, i és que s'està utilitzant en persones malaltes el que es diu sèrum de pacients convalescents, és a dir, persones que ja han passat de malaltia, molt sovint una malaltia greu, perquè han generat molts anticossos contra el virus, i això s'està reinfonent a nous malalts. Bàsicament ara el que estem explorant és si val la pena, si s'ha de fer un anàlisi d'aquestes unitats de plasma d'aquestes persones que han patit ja la malaltia per determinar si tenen aquests autoanticossos o no. De fet, segurament no hi ha un greu problema en donar el plasma sense l'anàlisi, però no sabem si l'efecte d'aquest plasma serà el mateix quan hi ha presents autoanticossos. Per tant, són derivades que jo diria immediates de la recerca, i ha una translació clínica relativament curta.
Derivades interessants que, òbviament, com dèiem, fan que s'obrin aquestes portes de la investigació i que es faci avançar tot plegat al voltant de tot el que sabem i que encara no sabem de la Covid. Doctor, això ha estat un treball en xarxa, això ha estat un treball col·lectiu, vostè és una de les veus de les persones que han treballat amb aquest equip, però expliqueu una mica la metodologia, com s'ha treballat, perquè tot plegat s'ha fet amb la intensitat que s'està vivint durant aquests mesos als hospitals de tot el món. Com ho han fet per poder aconseguir aquestes mostres per treballar amb pacients que estaven molt greus? Vull dir, no deu haver estat fàcil tota aquesta feina de recerca.
Sí, t'agraeixo molt aquesta pregunta, perquè realment aquí hi ha dos components que jo vull destacar. Per una part, aquest estudi s'activa perquè hi ha xarxes d'estudis de genòmica amb malalties infeccioses i immunitat que ja preexistien. Portem participant a vora de 15 anys amb aquests tipus de xarxes, i la virtut d'aquestes xarxes és poder activar de forma molt ràpida un gran nombre de mostres i d'anàlisis en un temps rècord. No hem d'oblidar que en aquest estudi s'han involucrat més de 3.000 casos, i això doncs, seria molt difícil de poder assolir en un únic centre de recerca. A part de que sempre és bo donar una diversitat geogràfica als casos d'un estudi. S'han implicat un nombre enorme d'investigadors i de clínics. Ha sigut un esforç important de recollir les mostres, de processar-les i de fer totes les analítiques que s'han fet en l'estudi. I jo vull ressaltar que a Catalunya hi ha hagut 4 hospitals implicats, el nostre hospital Germans Trias i Pujol, l'Hospital de Mutua Terrassa, el Vall d'Hebron i Bellvitge. A Espanya també hi ha participat l'Hospital Gran Canària Doctor Negrín, i després, com us deia, a molts altres centres d'altres països. És cert que a l'inici de l'estudi van tenir molts problemes per recaptar aquestes mostres. Les mostres per estudis genètics han de ser molt nombroses, i accedir a mostres de sang de pacients en la UCI o semicrítics, en una situació en la que el que primava, òbviament, és l'assistència al malalt, va ser molt complicat. Hi havia moltes incerteses en aquell moment sobre els riscos que suposava també el maneig dels pacients, i va ser molt complicat. I jo aquí sí que vull agrair a tots els responsables de serveis clínics, en especial al meu hospital, però em consta que també a altres hospitals, l'esforç d'implicació que han fet amb aquest tipus d'estudi. I val a dir que en un temps, per el que és la recerca també relativament curt, en menys de 6 mesos, poder produir aquesta informació ha sigut un gran avanç, en la meva opinió.
Celebrem tota aquesta feina conjunta, aquest treball amb equip a nivell mundial, que sona molt gros, però és que també la situació és molt grossa, i celebrem que hagi anat així. Llavors, a partir d'ara, doctor, quina és la següent fase? Un cop ja tenim aquests informes, tenim aquests estudis, estan publicats, la qual cosa vol dir que van avalats, quin és el següent pas? Cap on hem d'anar?
Sí, hi ha dos aspectes que serien els següents passos. Un és que hem d'explorar, com dèiem abans, com acabem de portar de forma efectiva això a la pràctica clínica. I amb això estem discutint amb diferents serveis que són els responsables de les analítiques clíniques dels centres hospitalaris, si ho podem fer i en quin temps ho podem fer. I el segon punt és que, com us deia, això és un estudi que globalment intenta explorar els errors innats de la immunitat, allò que és genètic. I l'interferó és el primer pas, vam entrar a l'interferó per això, perquè sabien que algunes persones que havien estat molt malaltes no tenien interferó a la seva sang. Com un 20% dels casos, ja a finals del febrer ja es veia que algú estava passant amb l'interferó, i per això hem focalitzat l'esforç amb l'interferó. Però no obstant, l'estudi és molt més ampli. La idea és explorar altres aspectes de la immunitat que van més enllà d'aquesta primera resposta d'emergència, d'interferència, que és l'interferó, i és el que ara estem fent, bàsicament explorar també quina relació hi ha entre el que diem la immunitat més sofisticada o adaptativa, que tècnicament s'anomena, i intentar acotar si aquest 14% explicatiu el podem fer una mica més gran per entendre també, doncs, aquestes altres persones que no tenen ni fallides amb l'interferó ni amb la producció d'autoanticossos, quines altres raons poden explicar la gravetat dels seus casos, sempre i quan aquestes raons provinguin del sistema immunitari, un sistema que la seva obligació és sempre protegir-nos enfront de malalties.
Sens dubte molt interessant, i sens dubte portarà llum en totes aquestes investigacions que estan en marxa en paral·lel per trobar la desitjada i buscada vacuna contra la Covid. Són portes, com dèiem, que es van obrint i que gràcies a investigadors com vostè, senyor Javier Martínez Picado, doncs aporten una miqueta de llum a tots aquests dubtes que encara tenim amb una malaltia que és molt nova, molt desconeguda i molt devastadora també. Moltíssimes gràcies, doctor, per haver-nos aportat més dades sobre aquest estudi, sens dubte important i, com dèiem, interessant, que fa avançar tota aquesta investigació. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Molt bon dia.
Necessitàvem la veu dels experts que ens expliqués el per què és tan important aquesta troballa d'aquesta molècula, que el que fa és bloquejar el sistema immunològic i que fa que determinades persones reaccionin tan malament al coronavirus i que d'altres, en comptes, pràcticament no se n'assabentin de que estan infectats. Són qüestions que estem tractant avui a Notícies en Xarxa, però n'hi ha més. Ara fem una pausa de 3 minuts, però de seguida tornem en conversa amb la consellera de Justícia, Esther Capella. Tornem. Fins ara.
estalvia en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Dos quarts de 10 del matí, entrem a la recta final de Notícies en xarxa, la conversa tranquil·la, conversa avui sí a plató, amb molts fronts oberts amb la nostra convidada d'avui. Ara parlàvem fora de micro, que hi ha una paraula que regna en general, que és la d'incertesa. Dèiem de la Covid, de la pandèmia, incertesa per gestionar allò que no sabem que hem de gestionar. Però déu-n'hi-do també a la justícia i al món de la política la incertesa que plana i la que planarà els propers mesos. Tot seguit ho comentem ja amb la nostra convidada, senyora Esther Capella, consellera de Justícia. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda al Notícies en xarxa.
Gràcies per convidar-me.
Dèiem incertesa també al món de la justícia, al món de la política. Tot just aquesta setmana hem conegut que es començarà a tramitar, per exemple, la petició d'indult pels presos polítics, una tramitació, un indult, sobre el qual vostè ja s'ha manifestat que no li sembla que sigui la millor fórmula per l'alliberament d'aquests presos.
Bé, jo ja ho he dit moltíssimes vegades i ja fa temps que ho dic, no? A una qüestió política li cal una solució política. Què vull dir amb això? Vull dir que s'han de prendre decisions i, per tant, s'han d'adoptar mesures que posin el comptador a zero, que resolguin políticament allò que mai havia d'haver acabat en un jutjat o en uns jutjats i, per tant, que doncs no acabés, per exemple, amb la sentència del Tribunal Suprem. I l'única via que hi ha per posar un comptador a zero és una amnistia, perquè vol dir que dona una resposta tant a la situació política com a la situació dels presos i preses polítiques, però també a les persones que estan a l'exili i, òbviament, també doncs, en aquells procediments judicials que encara estan en curs. Totes les altres qüestions, aquestes mesures més parcials, com és un indult no deixa de ser la pròpia llei, es titula la Ley de Gracia Indulto, per tant és el perdó que et concedeix, reminiscències de segles i anys i panys, no? Et perdonen perquè doncs, són generosos i per tant et diuen que o bé no ha funcionat la llei tal com havia de funcionar, és a dir, que no s'havia d'haver aplicat aquells tipus penals o aquells delictes previstos en el Codi Penal, o bé d'aplicar uns determinats articles del Codi Penal, la pena és molt elevada, etc. Per tant, és un pedaç. L'indult no deixa de ser un pedaç, perquè és algú que et perdone quan tots sabem que allò que ens ha passat i que va passar i que ens està passant doncs no té res a veure amb el Codi Penal i sí té a veure molt amb la política. I després totes aquestes reformes que s'estan explicant en relació al Codi Penal, bé,
a la delicte de sedició,
efectivament,
per exemple.
El ministre de Justícia, avui hi havia un article del conseller Mundó que ho explica molt bé. El ministre de Justícia deia que s'ha de posar al dia el Codi Penal espanyol en relació als delictes de rebel·lió i sedició. Bé, per posar al dia el Codi Penal espanyol en aquests delictes i per assemblar-se als països europeus, aquests dos delictes haurien de desaparèixer, perquè són delictes que tenen molt a veure amb la cultura espanyola i tenen molt poc a veure amb la cultura europea, o amb, diríem, aquesta cultura o llarga tradició democràtica de molts països europeus, que no tenien una tradició ni de sublevacions militars, ni d'aixecaments militars, ni de pronunciamientos, ni qüestions d'aquest tipus vinculades a aixecaments violents i militars.
Estan obsolets.
Efectivament, i la prova més demostrada i clara ha estat quan els tribunals europeus de diferents països europeus s'han hagut de pronunciar en relació a persones, en aquest cas amb el president Puigdemont o amb d'altres qüestions, o persones que han estat condemnades per un determinat delicte, no? En aquest cas per la lletra d'una cançó, doncs els tribunals europeus no hi troben encaix en la seva legislació. Per tant, si l'estat espanyol es vol assemblar a Europa, si l'estat espanyol presumeix i vol presumir doncs de robustez, com diuen moltes vegades, del seu sistema democràtic, doncs les seves regles del joc i les seves lleis s'han d'assemblar en el context europeu del que volen participar i participen. Per tant, aquesta és la meva valoració del tema. Si es vol una solució política al tema polític, que és la situació entre Catalunya i l'estat espanyol, o Catalunya i Espanya, és evident que la solució passa per l'amnistia, passa per posar el comptador zero i passa doncs, per buscar una solució dialogada que ha de culminar també amb la capacitat de prendre una decisió per part de la ciutadania de Catalunya, que no estic dient una altra cosa que l'exercici del dret a vot i, per tant, d'un referèndum d'autodeterminació.
Però fent un exercici d'empatia, pensant en aquestes persones que algunes farà gairebé 3 anys que estan ja a la presó, pensant en les seves famílies, no fa bo aquella afirmació que han fet alguns partits de dir que surtin de la presó i després ja posarem el comptador zero, però com a mínim que surtin, que recuperin la seva llibertat.
Una cosa és la qüestió personal de cadascun d'ells, que molts i moltes ja s'han pronunciat en relació a aquesta qüestió. És evident que no haurien d'estar a la presó, és evident que res del que van fer és susceptible de ser considerat delicte, és evident que la sentència del Tribunal Suprem, això també ho he explicat moltes vegades, és injusta, no s'ajusta al que va passar, i per tant el que s'ha fet és forçar la pròpia interpretació de la llei, perquè si anem als debats parlamentaris, quan la reforma del 95, del Codi Penal del 95 es discutia els delictes de rebel·lió i sedició, i es va preguntar als redactors d'aquest articulat, et diuen que no estava pensada per la situació que vam viure a Catalunya i, per tant, per organitzar un referèndum, perquè la convocatòria d'un referèndum va ser despenalitzada del Codi Penal. No existeix en el Codi Penal. Per tant, el que s'ha fet és doncs, retorcer i pervertir la pròpia norma. Doncs és evident que no haurien d'estar a la presó. I és evident que hi entenc que hi ha molta gent que pateix, i ells els primers en primera persona. Però també el que és evident que ells no necessiten un perdó, ells necessiten que els alliberin amb tot el que significa la paraula alliberar. I per això deia que és tan important, i per buscar una solució política a tot, és que hi hagi una amnistia. I per tant, si passa i surten de... perquè el govern de l'estat espanyol no s'atreveix a fer determinades coses, ho té sobre la taula. El govern espanyol pot decidir redactar una llei d'amnistia i per tant establir quins són els mecanismes d'alliberament, quins són els mecanismes de solució política. És el govern més progressista de la història, o així s'autonomenen la coalició PSOE Unidas Podemos. Per tant, que demostren que són capaços de fer coses que van més enllà del que fins ara doncs, han anat fent. Per tant, aquesta és la nostra, i aquest és el meu posicionament polític. I efectivament jo els vull amb llibertat. Efectivament, els vull a totes i tots amb llibertat. I vull que les persones que estan a l'exili tornin, perquè no haurien d'estar ni fora de casa seva, ni fora del seu país, ni els altres haurien d'estar, elles i ells no haurien d'estar a la presó. I és dolorós per tothom, és dolorós pel país. Per això, vostè m'apuntava, hi ha molta gent que diu que surtin de la presó perquè el país pateix. I quan parlo del país, parlo d'aquest més de 80% de persones del nostre país, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que consideren que ells haurien d'estar, ells i elles, o elles i ells, haurien d'estar en llibertat i que no hi fan res a la presó i els altres no hi fan res a l'exili. Si volem una solució política, cal doncs, mirada llarga, cal voluntat política de resoldre la qüestió política, que és una qüestió política que no és d'ara, sinó que fa molts anys i panys que s'arrossega i que, per tant, requereix sentit d'estat. I si està sentit d'estat, es busca l'eina i la solució possible. Perquè no és veritat que no es pot fer, que la llei no tal, que la Constitució no ho permet. Voluntat política, decisió, mirada llarga, sentit d'estat i voler trobar una solució política pel conflicte que hi ha entre Catalunya i l'estat espanyol.
I per què creu que el govern espanyol no vol obrir aquest meló, no vol afrontar la qüestió de l'amnistia?
Bé, jo crec que és un problema de no voler i molestar o no voler doncs irritar més a la dreta. Però la dreta no, i la dreta i l'extrema dreta que està perfectament delimitada i representada i que la podem perfectament doncs identificar, mai remarà a favor doncs de les solucions polítiques. Només cal escoltar-los amb totes les seves històries i les seves proclames. No estan d'acord amb una llei de memòria democràtica doncs que tanqui ferides i que per tant tanqui dols i permeti que la gent comenci a poder recordar i per tant poder portar flors allà on toqui a les persones que van desaparèixer, que encara estan en moltes de les cunetes, no dic a Catalunya, que això ja ho estem fent des de fa molts anys, sinó al propi estat espanyol. No, fixin-se quin comportament han tingut deslleal, poc de no acompanyament en el govern de l'Estat a l'hora de governar i per tant poder dur a terme doncs totes les mesures i accions que havien de prendre amb la situació que estem vivint de pandèmia. Només cal escoltar el que diuen a diari, només cal veure i sentir i escoltar com remen en contra de les necessitats de la majoria, de la immensa majoria de la ciutadania de l'Estat espanyol i de Catalunya. Per tant, jo els hi donaria un toc de realisme al govern de l'Estat espanyol. Ells mai agradaran amb aquesta dreta reaccionària, carca, que no és homologable a cap dreta, en fi, a la dreta que governe o que pot governar a Europa, i que per tant han d'agradar als seus votants, han de treballar i governar per la majoria dels ciutadans i ciutadanes, i que per tant doncs no mirin tot el dia què diuen la dreta, sinó que, com dèiem, mirar de llarga, mirar cap al futur, buscar una solució política, perquè la solució política que ve de la dreta i de l'extrema dreta no és una altra que més repressió, més gent a la presó, més evitar els drets i llibertats dels ciutadans, perquè clar, els hi molesta doncs les pancartes, els hi molesten que ens expressem d'una determinada manera, els hi molesta que parlem d'autodeterminació, els hi molesta que diguem que Catalunya té dret a decidir el seu futur, els molesta tot allò que no siguin ells i els seus interessos. Els molesta absolutament tot. Per tant, si l'Estat espanyol té voluntat, en aquest cas el govern de l'Estat espanyol, té voluntat de veritat de transformar i fer un país modern i que, a més, que l'Estat de dret es consolidi i que la democràcia es consolidi, doncs no ha de mirar la dreta. Ha de mirar el que vol representar, el que vol ser i buscar els suports en aquells que segurament el que volem fer és transformar el món perquè la gent hi pugui viure una mica millor.
Doncs parlem de suports, parlem de negociació, parlem d'aquesta política. Creu que tot plegat, aquest indult, aquesta tramitació, aquests presos polítics poden acabar sent moneda de canvi a la taula de diàleg que algun dia s'ha de tornar a retrobar, no sabem ben bé quan?
Bé, la mesa de negociació i diàleg no és una altra cosa que aquesta voluntat de buscar una solució política a la confrontació i per tant aquest desajust permanent que tenim Catalunya i l'Estat espanyol, i aquesta voluntat persistent, insisteixo en aquesta voluntat persistent que tenim els catalans d'expressar-se a través de les urnes, i aquesta voluntat i vocació que tenim que el futur de Catalunya l'hem de decidir nosaltres. Per tant, una mesa de negociació és per parlar de tot. És per parlar d'autodeterminació, és per parlar de referèndum, és per parlar també com transitem durant el temps que sigui per tal d'arribar al punt en el que volem arribar, és reconèixer a l'altre i escoltar i saber de quina manera hem de caminar. S'ha de poder parlar de tot, de la posició de l'altre, però també de la teva. I per tant, sense límits. Perquè si no, perquè ens asseiem amb una taula, si no estàs disposat a escoltar i entendre el que tens al davant. I això tant per ells com per nosaltres. Això és una mesa, i una mesa vol dir que ho has d'anar, es cuinen les coses a foc lent. I res és moneda de canvi, sinó si el que ha de ser l'objectiu és la voluntat política d'arribar a una solució. no pensant en si em convé ara en aquest moment fer-ho així o em convé fer-ho d'una altra manera. És a dir, has d'anar allà amb aquella capacitat que hem de tenir tots de poder entendre el que t'està dient, el que tens assegut o la que tens asseguda davant de la taula.
No ens movem dels tribunals perquè, de fet, en breu s'hauria de conèixer la sentència, en aquest cas respecte a la doble causa que pesa sobre el president Torra, en aquest cas doncs, el Suprem, amb la possible inhabilitació en el càrrec. Està preparada ja la resposta per part del govern al que pugui dir aquesta sentència?
Jo crec que el govern, per tant, en el moment que toqui, nosaltres explicarem quina és la posició. Per tant, saben vostès que la posició, en aquest cas de la part del govern d'Esquerra Republicana, sempre ha estat que no podíem deixar en mans del Tribunal Suprem ni de les institucions espanyoles el futur de Catalunya i, per tant, les decisions que han d'estar preses des de Catalunya. En aquest sentit, nosaltres sempre havíem demanat que fos el president qui decidís de quina manera i com hem d'abordar una possible, perquè de moment no hi ha una resolució judicial, encara que tothom ho doni per fet, una possible inhabilitació.
El mateix president ho donava per fet.
Ja, però jo, en fi, si els
no comparteix aquest punt de vista,
bueno, jo
president,
sempre penso, perquè miri, sóc una dona que ve del món del dret, em crec el dret i penso que sempre hi ha aquell punt encara de llum i no de foscor en la justícia, en el sentit de doncs, aplicar la llei tal qual està pensada i volguda pel legislador. Pel legislador i pel moment en el que s'ha d'aplicar una norma. Perquè estaran d'acord amb mi, segurament una gran part de la ciutadania, que per posar una pancarta, sigui en període electoral o no sigui en període electoral, que posi llibertat presos polítics, no pot comportar, no ha de comportar, no ha de poder comportar una mesura com la que s'ha adoptat en relació al president, al molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra. Perquè no és que sigui desproporcionat. Vostès pensen que a Europa això ho entenen? I em diran, bueno, és que clar, va desobeir una ordre de la Junta Electoral Central. Bé, és equiparable a un tribunal, la Junta Electoral Central, una discussió que aquí, ja saben, que ha portat rius de tinta. Era possible que el desposseïssin de la seva acta de diputat, la Junta Electoral Central? Quan la Junta Electoral Central actua d'aquesta manera, o quan el mecanisme que desencadena la inhabilitació en primera instància pel Tribunal Superior de Justícia del president Torra, algú pot fer una reflexió vinculada a per què la Junta Electoral tutele, o perquè encara la llei espanyola pense que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya o d'Espanya i Catalunya són menors d'edat, i que el fet de que hi hagi una pancarta doncs en un ajuntament, en un consell comarcal, a les portes d'una conselleria, pot acabar condicionant la voluntat de la ciutadania. És que ens tracten com a menors d'edat en un món del segle XXI en el que el dia abans de la campanya electoral d'acabar la campanya electoral veiem perfectament, o abans el dia abans de les eleccions, doncs el Twitter, les xarxes, els diaris de forma doncs, entre línies, que tothom els debats en els mitjans de comunicació, tothom opine i es col·loque i s'ubique en una determinada tendència política quan debat o quan explica o quan fa un tuit, i allò no condiciona. Estem al segle XXI. Jo entenc que a l'inici de la democràcia espanyola, doncs, pel que fa que algunes institucions no han passat aquest procés de democratització, intentessin tutelar i buscar certa neutralitat de les institucions. Ja saben que van passar d'un dia per l'altre del franquisme a una democràcia. Doncs era entendible. Al segle XXI, una pancarta assumida per moltíssima gent, la veritat, és incomprensible. Veurem com ho veu Europa. L'estat espanyol està acostumat que Europa, si se'n permet l'expressió, la revolqui tot sovint per qüestions que afecten a vulneració de drets fonamentals, la llibertat d'expressió, el dret de defensa, el dret a un judici just i, per tant, que els magistrats que composin la sala doncs, no estiguin contaminats o no profereixin determinades afirmacions. Doncs estan acostumats a que els condemnin per vulneració de drets fonamentals. Una més, anirem amb una altra condemna més des de l'estat espanyol per vulnerar drets fonamentals?
Consellera, deia que la resposta arribarà quan es conegui la resolució dels tribunals que ho estan portant. No sé si dins d'aquesta resposta es contempla, per exemple, que el president no acati aquesta sentència.
Bé, jo crec que el president s'ha expressat d'una forma molt clara, entén perfectament la situació del país i és evident que el president assumirà, com sempre ha fet, totes les seves responsabilitats, ho ha dit públicament, ho va dir en el judici que el van judiciar per la pancarta, i és evident que en fi, ell pensa en els interessos de les catalanes i els catalans.
La resposta vindrà del govern o de venir dels partits?
Bueno, jo crec que
els partits es posaran d'acord per donar una resposta.
Jo crec que tots plegats, perquè clar, els partits polítics, els que no formen part del govern, també han d'acompanyar doncs amb una resposta, perquè és evident que aquesta sentència, si inhabilita el president de la Generalitat de Catalunya, doncs és una sentència que torna a posar davant del mirall a les institucions de l'Estat. Insisteixo, inhabilitat per una pancarta que posa llibertat presos polítics. Insisteixo en aquesta qüestió i a més insisteixo en la qüestió d'aquesta voluntat sempre de tutelar la ciutadania a l'hora de prendre decisions. La ciutadania són persones, homes i dones madures, que saben perfectament cada vegada per què voten i com voten, i per tant doncs els tribunals i també a l'hora d'aplicar la llei s'ha de tenir en compte tots aquests factors i tots aquests elements.
Consellera, una qüestió del dia d'avui, aquest lliurament de despatxos dels nous jutges que hi ha prevista per avui, amb absència injustificada del rei Felip VI, se l'esperava i l'última l'ha dit que no hi anirà. Li sorprèn aquesta decisió?
Bé, jo crec que la monarquia arrossega des de fa molts anys molts problemes. I per tant, jo crec que no sé per què, en fi, els seus motius deuen tenir per evitar exposar-se públicament, segurament perquè haurien de donar explicacions per tota aquesta situació vinculada a la corrupció que van arrossegant des de anys i panys. Per tant, no sé, jo crec que el rei hauria de donar les seves explicacions, segurament s'amaguen, com és costum que facin, i no donen explicacions. I en tot cas també no deixa de ser una anècdota que es monti un sidral en relació a si l'acte no és prou digne o deixa de ser digne perquè hi sigui el rei o no. La dignitat de les coses no té a veure amb les persones, sinó com actuen i es comporten aquestes persones quan ostenten un càrrec públic.
Vostè hi anirà?
Doncs suposo que ja saben que la justícia va lenta i no sé si és que se'ls ha perdut la invitació o és que s'han oblidat que a Catalunya, en aquest cas venen a Catalunya, que ens devem respecte institucional i que segurament se'ls ha oblidat convidar el govern de Catalunya. No sé, també deuen tenir els seus motius per no convidar el govern de Catalunya, es deuen amagar d'alguna cosa.
Habitualment hi va el paper del conseller o consellera de justícia?
Doncs nosaltres no declinem mai anar a allò on nosaltres tenim responsabilitats polítiques i exercim les nostres competències i que ens toca exercir les nostres competències. Per tant, doncs ells, els seus motius li hauran de preguntar al president del Consell General del Poder Judicial si ens ha cursat la invitació o s'ha perdut, o com deia, com que la justícia valenta, igual ens han exhortat a l'acte, encara no ens ha arribat a l'exhort.
És avui mateix, consellera.
Ja, però encara amb temps de descompte igual arriba, no sé, a hores d'ara nosaltres no teníem a sobre la taula la invitació.
Com ho justifica aquest oblit que s'hagi quedat pel camí?
Doncs jo crec que aquells que acusen sempre que el govern de Catalunya és deslleial en relació a les institucions de l'Estat, doncs s'ho haurien de fer mirar, perquè a la millor no tenen entesa com va això de la lleialtat. La lleialtat és bidireccional, es vol dir no a la consellera concreta del RAM, sinó al que representa el govern de Catalunya, que no és una altra cosa que a tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país. I llavors, doncs, és una falta de respecte en relació al país i a la ciutadania. És com, no sé, seria increïble, doncs, que no convidessin si els ambaixadors quan ho fan a Madrid o un acte d'exteriors, etc.
Consellera Capella, moltíssimes gràcies per haver vingut. L'emplaço un altre dia perquè ens queden molts temes per començar.
Sí, tenim molts, perquè fem molta feina.
Exacte. Tornem a venir d'aquí un temps.
Vale,
i els enllestim. Moltíssimes gràcies.
Ja saben que venim molt contents. Gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies.
Ho deixem aquí. Que vagi bé. Tornem dilluns, com sempre, a partir de les 7. Que vagi bé. Molt bon dia.
Benvingut. Et men nom és CIA, un servici d'intel·ligència aranesa i una intel·ligència artificial amb aparença humana. Resolveré qualsevol dubte si usarà llengua i cultura araneses. Quin és el problema?
Deu-hi, ver a causa malament quan saludi els companys de treball. Ses guanyades ausissen són que demorarien els mies cendres. Et començament
pensava... Ha de haver una protecció contra guanyades d'en Rayles, eh?
He de moïs... Què?
Posa que et cercaré. Rai Laser.
No. Vull saber com saludar ben.
Què dits quan salude?
Bones. Bones. Com estàs?
A croma et mou en cor. Se jununé de cor.
Ja... M'ajudes?
Simulació en marxa. Paraules clau. Bunes, treball, rai, laser.
Què dits?